Radio Astel.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Mica en mica s'apropa al final de temporada. Crec que tots ho agrairem. Arribarà també la programació d'estiu, però encara ens queda un parell de camins de cap de setmana, com aquest. Comencem. Bona vesprada d'aquest dissabte 15 de juliol del 2023. Benvinguts a la Macedònia enllaunada amb contingut exclusiu. Per exemple, començarem lluny d'aquí, t'espero lluny d'aquí amb la Mònica Padrol, que ens visitarà de seguida per explicar-nos els propers viatges, les properes propostes de la seva agència RT Cultural. I tot seguit, la Carme Munté, sotsdirectora de Catalunya Cristiana, un cop més al Passeig Revista, ens presentarà els continguts més destacats del seu setmanari, el que sortirà demà. I ara, per final del programa, recuperarem l'entrevista de dimecres en què vàrem valorar la figura de l'escriptor txec Milan Kundera, que ens va deixar aquesta setmana, un gegant de la literatura, i que vam repassar la seva trajectòria i la seva obra aquí al Camins. Tot junt, fins les 9, d'aquí a les 9, fins les 9, farem Camins, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja... Camins. Camins.
T'espero lluny d'aquí.
Doncs no cal esperar massa més perquè arrenquem ja amb aquest espai, ja sabeu, quincenal en la tarda dels dissabtes per parlar del món dels viatges, de la cultura, per parlar del món de la gastronomia, de tot l'univers... Mònica Padrol, és que ja...
Rafa Sanahuja.
És que no puc esperar més. Jo vull fer aquesta entradeta, però et veig la mirada que brilla perquè que tens brilla. Ganes de parlar...
Quan parles de viatges, gastronomia...
Tens ganes de parlar del que t'apassiona i ens apassiona i apassiona als teus clients i amics, que és tot el que us oferiu des de RT Cultural. Ja sabeu que la Mònica Padrol és la seva directora i planteja aquells viatges meravellosos, apamadíssims, acurats... Fins el tots els detalls estan allà.
Tots.
Els podeu consultar...
Un darrere de l'altre.
Els podeu consultar, per cert, en la seva pàgina web rtcultural.com, 3w.rtcultural.com. És important donar les dades perquè hi ha gent que ens està escoltant i diu, jo vull tastar aquestes coses, vull saber més.
Clar que sí.
Podeu enviar també un correu a la seva agència info@rtcultural.com i jo us recomano que truqueu perquè sempre el contacte humà és molt interessant.
Ens agrada parlar amb els nostres viatgers.
Exacte.
Amb els nostres amics.
I teniu aquesta calidesa, eh? Podeu trucar al 93 122 60 700, 93 122 60 700, i Mònica Padrol i el seu equip us atendran amb molt de gust. Però ara, el menú.
El menú, pues mira, com és el darrer...
Menú, però deluxe, eh? No és un menú de bar de carretera.
No. Menú selectíssim.
Un menú d'aquests degustació, del celler Can Roca.
Clar que sí. Vinga. Com a mínim. Pues mira, com és el darrer programa d'aquesta temporada,
sí?
T'espero lluny d'aquí.
T'espero lluny d'aquí avui, perquè ho sapigueu, és el darrer d'aquesta temporada.
D'aquesta temporada, eh?
Ja anem de vacances.
Tornarem al setembre, però de moment... RT Cultural mai fa vacances, precisament perquè puguin fer unes bones vacances als nostres clients i amics.
Mai pareu.
Mai parem. L'empresa no para mai. Els que treballem a l'empresa sí.
De tant en tant.
Perquè si no acabaríem bojos, que a vegades ja ho esteu una mica.
Et comprenc.
Però que sàpiguen tots els nostres clients i amics que sempre ens tenen a la seva disposició.
Clar, sí.
A veure, si et sembla bé, podem fer una mica de repàs dels viatges que tenim, que encara tenim places.
Tots els apunts.
Els que no tenim places, doncs ja no cal fer esmena. I després tinc una notícia exclusiva per tu.
Exclusiva.
exclusiva? Per tancar la temporada. Oi, totalment exclusiva i, a més, com dirien els programes del cor, una notícia molt esperada per als nostres oients.
A veure, comencem per aquí, et sembla bé?
Lo que tu diguis, tu ets el director del programa.
No, ens ho reservem.
Perfecte, molt bé. Però que no se'n vagi el temps.
No, que no se'n vagi el temps i que no se'n vagin els oients. Quedeu-vos que tenim notícia exclusiva per al final del
programa. Els oients ja estan curados d'espantos, com
dic. Per tant, comencem pel menú.
Mira, comencem per el menú. Tenim encara places per un viatge fantàstic amb autocar des de Vilanova i la Geltrú i des de Barcelona a l'Alsàcia, amb la parròquia de Vilanova i la Geltrú. 29 de setembre al 5 d'octubre. El que vulgui un viatge per tancar l'estiu amb autocar per poder descobrir aquesta regió meravellosa d'Alsàcia i moltes coses més, ho té a la nostra web i encara tenim places.
rdcultural.com i esperem que en aquestes dates l'estiu ja estigui una mica lluny d'aquí també.
Evidentment.
Perquè si no morirem tots asfixiats.
I una mica més dintre ja de la tardor, les parròquies del Poble Sec tenen organitzat amb nosaltres un viatge del 8 al 12 d'octubre a la illa de Sardenya, un pelegrinatge seguint les petjades de Sant Salvador d'Horta, que encara tenim places. I és un viatge realment fantàstic.
Del
8 al 12 d'octubre. Te'n recordes que varen fer un programa que jo estava acompanyant un grup a Sardenya?
Sí, home.
Bé, pues aquest és el grup que viatjarà a l'octubre. Els que no vulguin anar tan juny tenen a la Basílica Mare de Déu de la Mercè, amb el Padre Fermín, un peregrinatge a Lourdes del 16 al 18 d'octubre. Que tenim places perquè acabem d'obrir ara les inscripcions. Que voleu anar més lluny, encara més lluny d'aquí, a l'octubre, viatge fantàstic a Singapur i la illa de Bali, del 20 al 30 d'octubre.
Singapur,
la ciutat-estat de Singapur i la illa de Bali. Un viatge meravellós amb aquest grup tan clàssic d'Amics de la Conca, que ja s'han fet molt populars entre els nostres oients.
Fantàstic.
I si voleu fer una visita al Sant Pare, que sempre s'ho mereix, amb la parròquia, la Basílica Santa Maria de Vilafranca, del 6 al 13 de novembre, pelegrinatge, fixa't, Roma amb audiència del Sant Pare. Que ens està esperant. Està dient ja, que ens apuntem, que ens espera.
Però està ja assegut ja esperant-vos, no?
Bueno, home, assegut no, pobre home, està fent la seva vida, però encantat de que arribem a l'audiència.
Descomptant els dies, ja falta menys perquè
vingui. I després de Roma, unes visites de...
Assís és molt guai, eh?
Assís és una meravella, fem una mica de ruta franciscana, no solament Assís, sinó també Gubbio, per la Umbria, i acabem el viatge amb una estada, que ja és la part més cultural del viatge, a l'Emília Romagna.
Val.
I al Japó, estem a punt de poder garantir la sortida del 9 al 23 de novembre.
Japó
amb el nostre guia superexpert en Japó, Jaume Saladrigues, que quan comencem la temporada al setembre vindrà i dedicarem un o dos programes al Japó.
Dos, perquè amb un no fem res.
Amb dos, exactament. Terra Santa de 4 a l'11 de desembre amb el grup de Girona i, si preferiu, novembre del 8 al 15 de novembre amb el grup de Sant Pere de Ribes.
Va.
Vols l'exclusiva?
Espera't un segon. Tenim l'expectativa creada, ara de moment has donat moltes dades.
Molt bé, ara hi ha que reposar-les, tens tota la raó.
S'ha de reposar una mica, hem de pair tota aquesta barbaritat de tasca que proposeu i recordem que ja sé que ara hem dit moltes coses i segurament hi ha coses que us han quedat una mica al cap, doncs en primer lloc sabeu que podeu recuperar aquest espai a la nostra aplicació Radio Estel Oficial i podeu escoltar-lo amb calma i anar aturant i anar prenent notes si cal. Això per començar. Però, si no voleu, si voleu més informació, més assossegada, més directa, més personalitzada, truqueu a RT Cultural, directora de l'agència Mònica Padrol, RT Cultural 93 122 6700 o un correu electrònic info@rtcultural o la seva pàgina web on teniu tot el que ha explicat la Mònica.
Tot està penjat a la web.
Amb una infinitat de detalls que us avorrireu, que direu ja no necessito més detalls, ja m'he enamorat, ja vaig a la seva pàgina web rtcultural.com. Bé, dit això, molt bé. Ho farem bé, això. Treu la música un segon. Àngel, si us plau, tenim l'Àngel Martínez com a tècnic, avui, per cert, arrebatadora, amb una samarreta fantàstica, com a dada extra que us dono. Exclusiva. Mònica Padrol.
Exclusiva.
Micròfons de Ràdio Estel.
Molt bé.
T'escoltem. Orelles desplegadíssimes.
Clar que sí. Tornem. Els viatges del Club Nous Amics.
Nous Amics torna. Endavant la musiqueta, Àngel. Molt bé. Per tant, Club Nous Amics, que segurament si visiteu la pàgina web de Radio Estel ja heu trobat una
pestanya. Sí, ja està la pàgina web des de fa ja setmanes, i amb les ofertes teniu que entrar tots. A més, ara és gratuït, o sigui, ningú té excusa per no fer-se soci.
Exacte.
Del Club Nous Amics, perquè és totalment gratuït. De moment.
De moment.
Que córrer, perquè arribarà un moment que tindrem tants socis que direm, ara tenim que cobrar.
Això
no ho decideix RT Cultural.
Escolta,
sinó ja Radio Estel
ja
i Catalunya Cristiana.
Ja aquesta casa històricament, com tu dius, Radio Estel i Catalunya Cristiana ha tingut aquest... Antigament, no fa tant.
Bueno,
abans
molt,
de la pandèmia,
molt.
Podríem dir, el club més amics en què la gent, que era amiga de la casa, la gent que s'identifica amb els colors, podríem dir, de Radio Estel i la seva manera de fer, i també de Catalunya Cristiana, doncs podia subscriure's, i per una mòdica xifra a l'any tenia una sèrie d'avantatges.
Descomptes, amb diferents entitats comercials,
I jo diria que una part estrella de tota aquesta tasca que es feia en aquesta casa era la Mònica Padrol i els seus viatges. I ara torna aquest club més amics.
Després de la pandèmia,
Nous Amics.
Exacte. Després d'un temps prudencial, ara que ja estan totalment, la majoria dels destins que nosaltres treballaven, totalment en marxa, el Club Nous Amics comença una programació de viatges. El primer viatge, que ja ho trobareu
per
molt
obrir
ràpidament...
Foc, per obrir foc.
Terra Santa, com no podia ser d'altra manera.
No podia ser
dates de gener, molt aviat les trobareu a la web del Club Nous Amics, les dates concretes de la segona quinzena de gener, que serà pelegrinatge a Terra Santa, com sempre, acompanyat per un prevere des de Barcelona, i per ja començar aquesta nova programació del nou Club Nous Amics. Tot nou, què et sembla?
Home, les novetats sempre són apassionants, seductives, i en aquest cas tenim novetat, però a la vegada el savoir-faire de tota la vida.
Conservar la tradició, conservar els amics, i és nou simplement perquè són temps nous i tenim que adaptar-nos a les noves circumstàncies, i una novetat meravellosa per tots els socis és que de moment la inscripció serà gratuïta, com sempre que s'obre un nou club. Necessitem molts socis, i què millor manera de fomentar aquesta participació, de que els socis puguin fer la inscripció sense pagar un euro i gaudir des del primer moment de totes les avantatges. Quines són aquestes avantatges? Que entrin a la web del Club Nous Amics.
Endavant. Jo subscric totes les paraules de la Mònica Padrol. Encantats de rebre aquesta petita exclusiva o gran exclusiva del Club Nous Amics i de la col·laboració amb RT Cultural i els viatges. Ens fa molt feliços que continuï aquest vincle que tantes vegades ha donat tantes satisfaccions tant a la casa com als oients que han participat dels vostres viatges. I ara, amb aquest nou esperit, doncs segurament serà fantàstic.
Clar,
es posa en marxa des d'allà, i recordeu el tret de sortida per al gener,
Terra Santa.
Pot ser fantàstic. El cinquè evangeli us està esperant de la de Nous Amics. Mònica Padrol.
Moltes gràcies, Rafa, que passis molt bon estiu. A lo millor parlem la setmana que ve des de Dia al Mercè.
Encara em queda una setmaneta d'estar aquí picant pedra.
Molt bé.
Per tant, tenim ganes ja d'aturar-nos. Tu saps què passa amb aquesta tasca, Mònica Padrol?
Què passa?
És apassionant, tu ja saps que jo soc un enamorat de la ràdio, però et va fregint el cervell.
Clar,
perquè
sí,
has de pensar tantes històries, i jo dono fins on dono.
O sigui, tenim que regenerar neurones.
Però
alguns no tenen neurones ja per regenerar.
No,
tu et queden moltes neurones i molt bones per regenerar.
Hi ha gent que hauria d'anar a Turquia a posar-se neurones noves.
Exactament.
Mònica Padrol,
bon estiu a tots, de veritat. Moltes gràcies.
Si ens trobem divendres, perfecte, i estem en contacte.
Continuem en ruta. Moltes gràcies.
Vinga, doncs respirem una mica i rebem a Carme Munté, que des de Catalunya Cristiana ens explica les novetats del seu setmanari. Ara de seguida la rebem.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Camins, cap de setmana és el que esteu escoltant ara mateix aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Seguim endavant amb el nostre programa dels dissabtes. Molt contents de rebre un cop més a la sotsdirectora de Catalunya Cristiana, Carme Munté. Carme, bona vesprada.
Moltes gràcies, igualment.
M'estaves dient que t'agrada molt l'estiu, la calor. Ets una persona que gaudeix...
Justament al contrari.
Gaudeix.
Estava
molt...
dient que m'agradaria situar-me ja en mode octubre.
Que t'agradaria viure en aquesta època de l'any tot contínuament, no? M'estaves dient. No ho suporto, diu.
No suporto la sequera. Necessito aigua. Que regui els camps.
Aigua.
Que ens doni vida.
Jo estic amb el teu equip, ho sàpigues, que jo no sóc persona.
Tip tardor.
Sí, sí, sí. Escolta, ja sabem, cada setmana repassem els continguts del vostre setmanari Catalunya Cristiana. Què vols destacar?
Mira, vull destacar que aquesta vegada va de Carmes, de la Maredó del Carme. Ah? És que tenim Carmes per partida triple, aniríem a dir.
Veu Carmenes per totes
partes. Sí, primer perquè jo em dic Carme, després sí, perquè la portada la dediquem a la Maredó del Carme.
Molt bé.
Amb la data del 16 de juliol, sí, de sí, fet. Sí, sí. I després perquè també tenim una companya, la Carme Escales, que també és l'autora del reportatge d'aquesta setmana. Hola, Carme.
Carme Escales, bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Carme, benvinguda al Camins de Nou. Ja ets una vella coneguda d'aquest espai. O sigui que encantats de tornar a saludar-te.
Molt de gust, moltes gràcies.
Fantàstic. Escolta, Carme, per tant, aquest reportatge sobre la Verge del Carme l'has portat endavant tu, evidentment, amb aquesta simbiosi, no?, entre la teva patrona i la festa. Quin és l'objectiu del reportatge, Carme?
Doncs mira, aprofitant la data... obra, com deia la Carme Munté, la imatge de la Verge del Carme en processó pel mar, com a patrona dels mariners, però en realitat ha estat com la punta de l'iceberg de totes les petites i grans devocions que hi ha particulars per un sant, per una santa, alguna imatge que en un poble o a la ciutat com Barcelona, tantes persones que potser no estan connectades d'una altra manera a l'Església, que sí que tenen aquest filó de fe particular i íntim.
És aquest, mira, justament abans ho parlava amb l'equip, que és aquest punt d'una devoció gairebé passional, veritat, per aquestes coses?
Passional i molt silenciosa.
Ah?
A mi m'ha despertat ganes de parlar-ne perquè estic envoltada de gent que potser en algun moment sí que han assistit a misses en el seu poble o a la ciutat, al seu barri, però que normalment no són practicants a la vista públicament. Però sí que quan tenen alguna preocupació o alguna necessitat que vulguin encomanar-se a alguna imatge religiosa, la tenen.
Aquest suport, sí.
Exacte.
Escolta, i amb quins experts has parlat, Carme?
Doncs el Joan Arimany Juventeny, que és un estudiós de la cultura religiosa, i l'Àngel Rodríguez també, sobretot el tema de la Mare de Déu el domina bastant.
Àngel Rodríguez, el nostre company de Girona, no?
Moltíssim.
Sí, sí, que té aquest llibre, no? Els 365 dies a Maria. Sí, sí, sí. Amic de la casa, l'Àngel.
I justament ell el que ens ha dit és que la Mare de Déu de Montserrat és una de les que té més seguidors. He volgut connectar amb ells perquè ofereixen una visió de perspectiva. Jo, potser, caminant pel carrer, puc sentir aquestes devocions i voler-les explicar o voler saber en aquest anonimat també la fe com es viu, però que això ve de lluny i que s'ha transmès, per exemple, en les comarques, que també tenen un protagonisme en el reportatge, el Ripollès, el Pla d'Urgell, com algunes ermites amb el seu aplec estan corroborant això que estem dient, que generació rere generació tenen una devoció particular i no se salten mai aquell dia de l'aplec. Llavors en Joan i l'Àngel fan un recorregut històric de des d'on ve això i l'origen, sí.
Fantàstic, doncs trobareu aquest reportatge sobre les devocions més populars de Catalunya, signat per la Carme Escales en col·laboració amb Catalunya Cristiana, el número que sortirà demà. Carme, mil gràcies per estar amb nosaltres de nou.
Moltes gràcies. Adéu, bon estiu.
Carme, i felicitats pel sant.
Home, i tant, sí, felicitats.
Igualment. Sí, és un sant que el coneix tothom.
Sí, 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 perquè és molt popular, d'això parlem, no?, de la pietat popular.
Exacte.
I en aquest sentit la Maredó del Carme és una advocació mariana molt popular, a més entre la gent del mar.
Carme, mil gràcies, de veritat.
Felicitats a totes les Carmes, també.
Felicitats
igualment
a totes les Carmes, gràcies per estar amb nosaltres i llegim el setmanari. Gràcies, Carme.
Gràcies, adéu, bona nit.
Més coses, Carme Munté, en aquest cas.
Mira, també entrevistem a Lluís Font.
Sí.
Ell és professor de Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull.
que s'ha jubilat després de 42 anys de docència.
Sí.
Mira, em fa especialment il·lusió aquesta entrevista perquè jo el vaig tenir de professor.
Home!
A la Facultat de Comunicació Blanquerna, a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.
Sí.
I realment, a més a més, era el professor de l'assignatura de pensament contemporani i em va marcar molt. I aleshores, ara que vaig veure que s'havia jubilat després d'aquests 42 anys de docència, doncs vaig anar cap a l'antiga facultat, ens vam trobar i vaig poder fer aquesta entrevista, que a més està ubicada a la biblioteca de la facultat.
Molt bé.
Llavors, com dèiem, ell ha estat professor de les facultats de comunicació, però també de la facultat de psicologia. De l'any 94 al 2010 va ser director general de la Fundació Blanquerna i així explica què ha significat per a ell Blanquerna i la Ramon Llull.
Per mi la Ramon Llull i Blanquerna en concret ha estat una experiència de vida, perquè ha estat com una comunitat de sentit. Jo venia a treballar, però realment això m'ha ajudat a trobar el sentit o a construir el sentit a la pròpia vida, no? La relació amb els col·legues, amb els estudiants, dels quals he après molt, amb les institucions. No? I a més m'agrada molt aquest esperit que es destil·la de l'obra Blanquerna de Ramon Llull, d'aquest humanisme de mirada àmplia, d'aquesta escala de coneixement. Hi ha un seguit de metàfores que ens ajuden a entendre el sentit del coneixement, el sentit de la vida, l'obertura a l'altre.
Com el bolero, tota una vida.
Sí, sí, a més ell diu, jo sóc educació. A més es defineix així, no? Llavors també li hem preguntat, perquè evidentment la Ramon Llull és una universitat privada d'inspiració cristiana, però també, més en general, li hem preguntat sobre les iniciatives en el camp educatiu, tot el que té a veure amb la iniciativa social i si avui dia està ben vist o està mal vist.
Crec que és un error que estem fent com a país, la mentalitat estatalista de pensar que ho ha de fer tot l'administració pública. Evidentment que té un paper central, que ha de fer de locomotora la prestació de serveis d'interès públic, però ha de buscar també la col·laboració amb la iniciativa social, perquè així s'enriqueix el bagatge, es fa possible la llibertat d'elecció i ens situa entre les societats més avançades. Llavors, aquesta mentalitat de dir, mentre no arribi la pública, és legítim qui sigueu, els d'iniciativa social, però quan la pública, per exemple, el terreny educatiu, ja pugui oferir suficients places, tothom ha d'anar a la pública. Jo no ho comparteixo.
Per tant, col·laboració pública, col·laboració privada, iniciativa social... Lluís Font també s'ha implicat a la política, perquè dèiem, ell és educació, però també l'educació l'ha practicat a la política. Va ser secretari de Polítiques Educatives amb Irene Rigau i en l'època de parlamentari es va dedicar a temes d'educació i cultura. I ara actualment, un cop jubilat, també forma part de Bastiments, que és una entitat que es dedica a reflexionar sobre temes educatius.
A mi el que em preocupa és que a vegades aquest discurs competencial en educació ens acaba portant a només valorar el que és útil. I el que és útil en un sentit molt prosaic, quan l'important en la vida és allò que no és útil, però que t'ajuda a fer les grans preguntes. Llavors, sembla que el que no sigui útil, el que no sigui instrumental, el que no sigui competent, ja no és fonamental.
Doncs... Sí,
i deixem només acabar amb el titular de l'entrevista. Una universitat d'inspiració cristiana, en aquest cas doncs pot ser la Ramon Llull perfectament, ha de ser capaç d'explorar els límits. I també pel que fa al paper dels catòlics, dels intel·lectuals catòlics, diu això, que han d'estar a les fronteres i explorar territoris desconeguts.
Molt interessant totes aquestes reflexions després de tota una vida a aquesta universitat. I, per cert, si veieu el reportatge demà, mirareu que està perfecte. És conservat jove. Està jove, aquest home, per jubilar-se.
T'hi has fixat?
M'he fixat. Que, escolta, això està molt bé. Encara se sosté molt bé la cosa. Doncs tot això que ens ha presentat la Carme Munté, també la Carme Escales en aquesta ocasió, i totes les seccions habituals, les trobareu demà en el Catalunya Cristiana, que trobareu a les parròquies, si sou subscriptors, evidentment. Recordem també als nostres oients que cada dia envieu, Carme, aquest correu electrònic, butlletí, Catalunya Cristiana arriba fins vosaltres, amb el resum de les notícies més destacades del dia en l'àmbit social i religiós, i per tant podeu fer aquest tast gratuït de Catalunya Cristiana, que sempre és molt interessant. La Carme Munté, senyora sos directora, ens queda un dia per les vacances abans de... Sí. Ara m'has mirat com dient, és estrany. Clar, el dissabte que ve serà el darrer dissabte.
Val.
La ràdio en directe, això està enllaunat, ja ho sabeu.
Val.
Ràdio en directe acaba el divendres, però nosaltres encara farem un darrer camins cap de setmana. Per tant, esteu convidats un altre cop.
Com sempre.
Carme, un plaer.
Igualment.
I anem-se amb la calor que tant t'agrada. Vinga, nosaltres que seguim endavant, recuperem continguts d'aquesta setmana molt interessants.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Ya yo te olvidé, ya te di pisón, tu guagua se fue. Así que no cantes el himno soviético en mi cabaret. Devuelve las llaves que en Praga tú sabes ya no...
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
Se dice el songo pantera. Ya nadie habla de Milán Cundera. Y ese no era cualquiera. Ya nadie habla de Milán Cundera. Llegó lo vaya te espera. Ya nadie habla de Milán Cundera.
Doncs avui sí, avui s'està parlant molt de Milan Kundera perquè l'escriptor txec, un dels més destacats del segle XX i habitual postulant al Nobel de Literatura, ha mort aquest dimecres als 94 anys, segons ha informat l'emissora pública Ràdio Praga. La portaveu de la biblioteca Milan Kundera a la seva ciutat natal, l'Anna Mlasova, ha confirmat la defunció a l'agència France Press i ha atribuït la mort a una llarga malaltia. Milan Kundera, mundialment reconegut escriptor txec per la seva obra literària i assagística, entre les seves obres més destacades hi ha aquesta obra que, si no l'heu llegida, com a mínim segur que heu escoltat aquest títol mil vegades, La insuportable lleugeresa de l'ésser. També va escriure La broma, El llibre del riure i l'oblit o La identitat. Kundera és considerat un dels autors més importants de la literatura contemporània i el seu estil narratiu es caracteritza per la combinació d'elements filosòfics, polítics i psicològics. A més de la seva carrera literària, Kundera també ha estat professor de literatura a diverses universitats europees. Per valorar una mica durant els propers minuts la figura de Kundera i la seva influència a la literatura contemporània, ja podem saludar el Lluís Quintana Trias. Ell és professor de llengua i literatura catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall. Lluís, bona vesprada.
Bona tarda. Molt... Aquest són cubano que sonava del Milan Kundera, què és això?
Doncs mira, ara saps què passa? Que la tria musical és la fa Ferran Capdevila, el nostre productor. Espera, que Com? Frank Delgado, en aquest cas un autor cubà, que va fer aquesta bachata, perquè és una bachata pura i dura, amb aquest concepte. Ja ningú parla de Milan Kundera. Curiós, Lluís?
Sí, curiós.
Ens ha semblat que era una bona manera d'il·lustrar doncs, aquesta entrevista. Lluís, escolta, quin creus que serà el llegat literari de Milan Kundera? Evidentment és molt gran, és potent, però com ens el podries descriure?
Bueno, la gràcia de Kundera és que és un escriptor que quan va aparèixer era un tipus de literatura que aquí no estàvem gaire acostumats, que era aquesta literatura dels intel·lectuals dissidents de l'Europa de l'Est,
sí,
que era una expressió que a ell no li agradava gens, per cert, perquè ell deia que ell no formava part de l'Europa de l'Est, ell era Europa Central. I per nosaltres havíem decidit que tot el que era comunista era Europa de l'Est. I aleshores ell era un tipus de literatura molt àcida, molt crítica, i que, per tant, aquí no estàvem acostumats a aquesta força i aquesta violència, no violència física, sinó de violència ideològica. No? Una gent realment ideològicament molt potent, molt forta i molt crítica, tant amb els seus sistemes, els sistemes comunistes, com amb l'Europa Occidental, perquè ells descobrien que quan arribaven a l'Europa Occidental els intel·lectuals més anomenats eren comunistes, i això els semblava a ells una frivolitat absolutament. Per tant, jo crec que quedarà aquest tipus de literatura que en els anys, quan va començar a publicar ell als anys 70 i als anys 60, era realment una cosa molt aquí molt inesperada.
Per tant, va obrir camí en aquest sentit de la, utilitzant les teves paraules, aquesta violència ideològica, aquesta càrrega tan potent que transmetia amb la seva literatura. En la vessant purament narrativa, com a estilística, com el definiries?
Bé, ell feia una mena de literatura que, en la qual hi havia... l'intervenció de l'autor era molt present, amb tota mena de comentaris laterals a la narració. De manera que era una narració en la qual l'autor opinava constantment sobre els esdeveniments. Per exemple, eren molt famoses les seves màximes, les seves sentències, frases curtes. Molt sovint, una cosa que ara seria més aviat difícil, que eren molt sovint molt misògines. El paper de la dona sempre era destacat d'una manera molt, molt crítica,
per tant,
però amb una... molt contundent, diguem.
Bueno, és interessant, perquè al final moltes vegades tenim... clar, aquí és curiós i depèn de les èpoques i de les circumstàncies de cada autor o de cada personatge històric. Clar, tenim moltes vegades el personatge, el talent narratiu o com tu deies, aquesta innovació vinguda doncs, de les seves circumstàncies polítiques del seu país, però sí que és interessant, no?, que de vegades trobes aquesta, aquesta dissonància amb els temps que corren, no? I és curiós que, sense cap complex, Lluís, ens destaquis que, bueno, era una persona que el paper de la dona no el considerava com, com segurament es mereix.
Sí, jo crec que més que no considerar-lo com... no era un agressor. Era simplement una persona que ja sabia molt clara la diferència entre els dos sexes i ell veia molt clarament que amb les dones no sé què va entendre, no acabava d'entendre el seu paper i no acabava d'entendre la seva, la seva manera de veure. Però no era una persona... No el diríem un agressor, eh? No té res a veure.
Està bé el matís. Més fruit, tal vegada, de les seves circumstàncies, no?, que de les seus propis pensaments, podríem dir-lo d'aquesta manera.
No,
exacte. Lluís, com creus que ha influït? És a dir, ell va ser innovador, ens ho has explicat, en aquesta violència ideològica plasmada en les seves obres. Creus que ha obert camí, que hi ha autors que han begut d'aquesta font, que ha influït en els autors posteriors o contemporanis?
Mira, ell ha fet una cosa que nosaltres aquí a Catalunya podem entendre molt bé, bueno, els països de parla catalana podem entendre molt bé, però que potser a França no va ser prou ben entès i a Espanya tampoc, i és que ell és un escriptor que escriu amb... ell escriu en txec i després escriu en francès. Als 65 anys es posa a escriure en francès, que és una cosa que no és fàcil, i sobretot no és fàcil que la teva obra sigui acceptada com un dels grans escriptors de la literatura francesa. I ell, aquest xoc, sempre el va tenir molt present. I, per exemple, quan va començar a escriure en francès, va retraduir tota la seva obra al francès. I en les seves, en els seus llibres, al final de tot, hi havia allò, la llista, llista de les obres d'aquest autor, hi havia una nota que deia: tots els llibres que he traduït jo al francès s'han de considerar obra veritable meva. És a dir, que era un autor que escrivia en txec, escrivia en francès, i ell volia que fos considerada tant obra seva l'obra escrita en txec com l'obra escrita en francès.
Sí, és molt interessant.
Sí, és una actitud molt... és una actitud molt estranya, perquè és molt inusual, perquè normalment tenim aquesta idea de la llengua materna, l'única llengua a la qual tu pots escriure, etc. I ell defensava que no. I una altra cosa que feia molt bé era explicar... ell té un assaig que és molt interessant, que és el taló, le rideau en francès, el taló, que és explicar quin és el paper de les grans literatures i les petites literatures a Europa. I diu una frase que està molt bé, diu: això que Kafka és un escriptor txec és mentida. Si fos un escriptor txec, ningú sabria que havia existit. La gent sap qui és Kafka perquè escriu en alemany. I això és una cosa que aquí a Catalunya, bueno, a Catalunya, els que llegim en català i els que llegim en castellà, ho sabem molt bé, no?, que hi ha més autors de literatura catalana que han passat absolutament desapercebuts simplement perquè escriuen en català.
Doncs és una reflexió molt interessant, sobretot per un cop més obrir-nos a entendre que la cultura és absolutament tot i que qualsevol idioma pot tenir la seva parcel·la i la seva importància, més amb notícies com les que ens han arribat des del País Valencià, des de Borriana concretament, amb aquest vet, no?, al català per se.
Exactament.
per ser català, cosa que doncs des d'aquí ens costa molt entendre, i et parlo com a castellonenc, perquè jo soc de Castelló, al costat de, bueno, Borriana és pràcticament castelló. Per tant, no entenc aquestes coses. Lluís Quintana és professor de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i ens està ajudant a valorar la figura de l'escriptor Milan Kundera, desaparegut avui als 94 anys. Lluís, hem de fer una petita pausa, però encara tinc algunes preguntes que m'agradaria posar en la teva consideració. Si ens esperes, continuem uns minuts més amb la conversa, et sembla?
D'acord, perfecte.
Perfecte, doncs tirem una pausa i encara continuem una mica més parlant de literatura. Ara tornem. Anava a fer un comentari i dic, ara, fixa't, hem passat de la bachata, aquesta música èpica, m'han obert el micro i se m'ha sentit dir, no passa res. Seguim en conversa amb Lluís Quintana Trias, professor de Llengua i Literatura Catalanès a la Universitat Autònoma de Barcelona. Seguís amb nosaltres, Lluís?
Sí, sí.
Mira, parlem de Milan Kundera, ell també va tenir una passió molt gran pel cinema, passió cinematogràfica que el va conduir a l'ensenyament d'història del cinema a diverses institucions a la capital txeca. De quina manera va poder influir aquesta passió en la seva literatura? Veus algun punt en comú?
Bueno, ell com els seus veïns polonesos, sobretot aquí a Polònia, eren gent que tenen una cinematografia molt potent, que aquí ens va arribar molt malament, perquè, òbviament, la influència americana era molt forta, i les distribuïdores no els interessava, però yeah. Les escoles de cinema de Praga i de Polònia eren, i de Cracòvia, em sembla, més que a Varsovia, eren especialment valorades. Aleshores, clar, tota aquesta manera de narrar seva, que és una manera de narrar molt sovint molt sincopada, amb moltes escenes, una narrativa molt sovint una narrativa breu, no contes, novel·les, però no són novel·les com aquestes, les que estem acostumats a tenir ara, tot i que La insuportable lleugera del Ser és una mica més gruixuda, però les altres, les últimes que va escriure, La ignorància o La lentitud, no són especialment, i potser, jo no hi he pensat gaire amb això, però potser la manera de narrar cinematogràfica sí que és especialment important en aquesta manera més compacta, més sincopada d'escriure.
A més, al final, literatura i cinema són dues maneres d'explicar històries i sempre van una mica de la mà. Ara tu feies menció... Sí? Digues, Lluís.
No,
doncs deia que, clar, feies menció, ell té moltes obres molt importants, però, clar, tots tenim al cap aquesta obra que en un moment o altre de la nostra vida doncs hem com a mínim escoltat anomenar, segurament molta gent també l'ha pogut llegir, La insuportable lleugeresa de l'ésser, una novel·la de l'any 84 d'amor i sexe que està trufada de filosofia i de sentències, segurament, com tu deies abans, i dels seus pensaments i de les seves idees. És la seva aportació més important, segurament, de tota la seva obra.
Bueno, això, això passa amb tots els escriptors, i és, clar, l'obra que ha tingut èxit en vida és la que, en el moment de morir, pensem que és la que el marcarà. Jo, la veritat és que no ho sé, perquè penso que la trilogia última també és molt interessant, però ara aquesta és la més coneguda, per tant, de moment, és la que l'associarem amb ell. Bé, és veritat que és una època, és una narració que encara passa tota a Txèquia i, per tant, no cobreix la segona meitat de la seva vida. Bueno, no meitat, perquè comença als 65 anys, que ell, quan comença a escriure, a França i en francès. I, per tant, la part aquesta de vivència no queda tan coberta, però de moment aquesta és la que el fa conegut. De fet, aquesta obra és del 84 i ell no comença a escriure en francès fins al 95. Vull dir que... però fixa't que quan ell escriu això, té una certa edat. té 54 anys, vull dir que
sí, sí.
És un autor que aquí ens arriba quan ja ell al seu país és una persona coneguda i que s'han deixat notar bastant per la poesia i el teatre, curiosament, que aquí ja no ens ha arribat gens.
Home, mira, fas també una assistència al peu, perquè ell és prosista, poeta, dramaturg i assagista. Va provar sort al teatre i va adquirir també cert prestigi amb l'escriptura del propietari de les claus i també Bobada. Clar, en principi és molt versàtil, és un escriptor molt versàtil. No sé si destacaries alguna vessant davant d'altra.
No, jo crec que em sembla a mi que la part narrativa és la que quedarà més. Ara hem de pensar que en el món dels anys 70, a Praga, en plena... Bueno, ja recordeu que hi ha hagut la invasió soviètica de l'any 68, després de la primavera de Praga. Aleshores, la literatura és una cosa molt militant i la militància en literatura es nota especialment en el teatre. És és on es fa realment l'activitat que arriba al públic, no? Per tant, ell, el grup de Václav Havel, tota aquesta gent, és una gent que està fent una feina molt activa d'implicació personal en la denúncia de la dictadura. I això es fa més amb teatre que amb narrativa. Sempre ha sigut així, no? Ara, jo crec que quedarà... O de moment sembla que quedarà més la narrativa.
I a veure, acabar, una persona que s'estigui escoltant, que vulgui endinsar-se, que no conegui massa de l'obra de Milan Kundera, per on ha de començar, segons el teu criteri?
Jo crec que ha de començar per la Lleugeresa del Ser.
Directament.
És una obra molt divertida.
Fantàstic.
Una obra molt divertida, té molta gràcia. I després es pot mirar les últimes ja escrites en francès.
Val.
Per cert, en va haver-hi una que la va traduir. La va fer en francès, però va sortir abans d'Espanya que a França.
Ah, fixa't.
No sé per què, però com que era una persona que tenia molt mal geni i s'enfadava sempre amb tots els seus editors i amb tots els seus traductors, no tinc jo por que s'enfadés amb els francesos i diguis, pues ara us fastiguejaré i la publicaré en castellà.
Ai, amb tota la mala llet del Milan Kundera, eh? Lluís Quintana Trias, professor de Llengua i Literatura Catalanes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment dirigeix l'edició crítica de l'obra completa de Joan Maragall i avui ens ha ajudat a posar en valor la figura de Milan Kundera, del qual hem conegut la mort avui als 94 anys, aquest escriptor universal que ens ha deixat. Lluís, mil gràcies per estar amb nosaltres, ha estat una conversa fantàstica i que vagi molt bé.
Gràcies. Que vagi molt bé, igualment.
Gràcies. Vinga, nosaltres fem una pausa i la Júlia i la Carla es posen els barrets de reporteres. De Milan Kundera, no tanque palauinera. I a punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins, edició cap de setmana, la Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno fidel a la seva cita al Camins, a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Yeah, I can smile when I ain't got no money. Happy go lucky me. It may sound silly, but I don't care. I got the moonlight, I got the sun, I've got the stars above. Me and my filly, well, we both share. Happy go happy, happy go lucky, love. Life is sweet, whoa, sweet as honey.
may sound silly, but I don't care. I got the moonlight, I got the sun, I've got the stars above. Me and my filly, well, we both share. Slappy go happy, happy go